was a playboy, Bridget Bardot. She showed me things I didn't know. She did it right there, out on the deck. Put her canine teeth in the side of my neck.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Estem molt pops avui per començar aquesta secció amb l'equip de Vinzeum. A l'estudi de Ràdio Vilafranca avui tenim la Jordina Scala, documentalista del museu, i el Jordi Ferrer, conservador. Bon dia a tots dos.
Bon dia.
Bon dia.
Qui s'ha encarregat de posar música a l'inici?
Pues l'he triada jo, que és una de les coses que m'agrada més de venir aquí a la ràdio.
Ah, sí?
Sí.
I la Jordina contenta de que te n'encarreguis.
Jo, feliç, molt feliç.
Com un pèsol. Doncs sí, què hi diu? Què hi diu? La cançó parla de vi?
Sí, parla de... Bueno, el títol mateix ja és Red Wine Supernova. Clar, i tenim una exposició que va de vi i que serà supernova.
A la tardor, no?
Bueno, és una manera de dir, eh? No, és aquesta idea també, que volem ser una mica supernoves, també, una mica divas,
clar,
una mica,
sí.
No? Del vi a Catalunya, si hem de representar el vi a Catalunya, hem de representar també el glamour del mateix vi.
Digues que sí.
I és un artista que es diu Chappell Roan, que ara està bastant de moda, que té una estètica molt drag queen, molt dels anys 80, i que una mica com ara, aprofitant que el 28 de juny va ser el dia de l'orgull LGTBI, més, o sigui, sigues com sigui, com vulguis, estima com vulguis, però estima.
Ai, m'agrada molt aquesta definició.
Jo prefereixo més fàcil.
Sigla,
més,
no?
Més fàcil.
Tanta sigla, si tens raó.
Vale? I una mica, doncs, bueno, doncs és això, una mica, donar una mica d'alegria, són cançons alegres i d'estimar, no?
I tant que sí. Avui la Jordina i el Jordi tenen una missió que no és fàcil, no sé qui us l'ha encomanat, però no és fàcil, perquè ens volen explicar el procés que estan duent a terme, que han dut a terme, de selecció i tria de peces de la nova exposició permanent. Com es pareix,
correcte,
tot plegat, no? Des d'aquella idea inicial, volem fer això, fins a l'obertura del museu a la tardor i amb què ens trobarem. És un procés llarg, quan va començar?
És un procés llarg, sí, sí, perquè va començar just amb la pandèmia. És a dir, a nosaltres la pandèmia ens va anar bé, en aquest sentit, perquè ens vam, en el moment en què ens vam haver de recloure cadascú a casa seva, doncs a través d'aquelles videoreunions, no?, que tots vam aprendre a utilitzar i a familiaritzar-nos amb el Teams, amb el Meet, amb el que fos, doncs allà és on vam començar a parir, diguéssim, l'exposició que s'inaugurarà a l'octubre. Érem un grup de 4 persones, l'equip més tècnic de Vinzeum, i allà vam començar, doncs, a imaginar com seria, no? O sobretot què volíem que s'expliqués en la nova, no? El discurs, en la nova exposició. D'aquí van sortir els preguions, que en vam dir, val?
Se'n diuen preguions.
Sí, bueno, nosaltres li vam dir preguions.
Com a mínim nosaltres li diem així.
Els vau batejar així.
Sí, sí, perquè no eren els guions definitius, naturalment, si no era el primer, o no, aquesta pluja d'idees, no? I de, bueno, d'idees ja de contingut real, diguéssim, hi ha doncs, una primera embastada, no? De què volíem en cada un dels àmbits, doncs què es volia explicar.
Quin era el límit? Els metres quadrats?
No, això encara quedava lluny. La idea era, a partir de fins i tot unes reunions prèvies que havíem tingut tot l'equip abans de la pandèmia, clar, partíem de l'exposició que ja teníem. Llavors, què expliquem aquí, què expliquem amb aquesta exposició, què hem de canviar perquè ja ha quedat obsolet, què no hem pogut explicar perquè no tenim prou espai o perquè en aquell moment encara no en sabíem prou, no? Com havia d'evolucionar una mica la informació que es donava i aprofitant que hi havia tots aquests metres quadrats de més, això sí, clar, és important,
doncs
com aprofitar-ho? Com aprofitar i com millorar, no? I ampliar. I aquest era una mica, el límit era, de moment era simplement teòric, per dir-ho d'alguna manera.
No hi havia límit, eh? Què volem fer?
Què volem explicar sí. I què tenim per explicar-ho?
Exacte.
I què ens falta?
Sí,
perquè també falta.
Què ens falta si teniu moltíssimes peces i objectes?
Sí, però si volem ser la referència del món del vi a Catalunya, doncs no ens podem quedar només amb les nostres col·leccions, que en tenim de diversos llocs, que no només en tenim del Penedès. Però ens faltaven, vam veure, per exemple, un dels exemples de seguida, i tiro cap a la meva, que escombro cap a casa,
vinga,
és el tema de l'origen, de l'arribada de la cultura del vi a Catalunya, no? Que es va fer per la zona de l'Ebre, amb els fenicis, per la zona d'Empúries, amb els grecs, clar, tot això no en tenim. I vam haver d'anar a buscar doncs, els museus de les Terres de l'Ebre, el MAC a Empúries, a Ullestret... Bueno, hem anat seguint tota una sèrie de llocs on ens podien ajudar a complementar. Això pel que fa a objectes i a la documentació i al coneixement d'aquests objectes, perquè no només és l'objecte. L'objecte t'ha d'explicar alguna cosa. Quan més coses sàpigues de l'objecte, més coses pots explicar. Però, a part dels objectes, que tant els propis com els externs, havien de buscar molta més cosa, que és la part documental, els documents. Tant com a documentació per saber què hem d'explicar, com ho hem d'explicar, que el que expliquem sigui rigorós, sinó, a més, com podem utilitzar aquests documents, els documents, com a objecte en si de l'exposició. Ja sigui a nivell objectual, o sigui, posar un llibre, per dir-ho d'alguna manera, o a nivell gràfic o a nivell estètic per complementar la informació que doni una vitrina. Vale, ens trobem, per exemple, comencem amb un spoiler.
Va, vinga.
Va, un spoiler. Parlarem a l'Espai de les Arrels de la Montserrat Junyent, que és una dona que va lluitar...
La Montserrat Junyent, que dona nom a l'auditori, aquí on ens trobem.
Que dona nom a l'auditori, exactament. Per què? Doncs perquè amb ella personalitzem, a partir de la seva figura, personalitzem tota la lluita, el canvi de la dictadura cap a la democràcia, totes aquelles reformes, tot lo nou, la lluita al carrer per aconseguir una democràcia.
I ara els oients s'estaran preguntant i què té a veure això amb el Museu de les Cultures del Vi de Catalunya? Mm-hmm.
Doncs que tenim una exposició al soterrani, que serà les arrels del Penedès, on t'explica el Penedès, perquè el museu no és només un museu del vi, és un museu que tenim informació, documentació, tenim objectes de la comarca, de la història de la comarca i del territori. Per tant, hem de fer una d'aquelles coses que ens faltava per completar l'exposició era la part d'explicar el territori. No en clau de vi, sinó en clau de quines peculiaritats té el Penedès o l'entorn del Penedès, no? No tant com a frontera, sinó com a espai on vivim, que ens fa diferent dels altres. I això no ho fem a partir d'explicar... Primer hi havia els neolítics que picaven pedra, després hi havia... Sinó ho fem a partir de fets puntuals, biografies...
O personatges,
o algun objecte que es fa que aquest... Es posa de cada època que fa, es posa accent amb aquesta peculiaritat que pot tenir el Penedès i que ha portat el Penedès també. I la documentació, això, la documentació tan gràfica com documental, això és una cosa que controla més la Jordina. I tenim tant els objectes com la documentació, podem elaborar el que són els guions, això sí. Ja no són ja són guions pròpiament dits, que s'utilitzen per diferents coses. s'utilitzen pels textos que hi han escrits a les carteles o als començaments dels àmbits de cada explicació, per les audioguies, per tu quan vagis amb l'audioguia, tu el que sents està basat en un guió, en uns continguts...
Hi ha un relat.
Un relat a partir de la documentació que contínuament s'està verificant que sigui correcte, vale? I després també hi ha els audiovisuals, ja siguin locutats o no locutats, o sigui, que només encara que només hi hagin imatges, aquests audiovisuals també han de tenir un procés de documentació important al darrere. S'han de, a partir de les fonts fotogràfiques que tinguem al museu, però també els fons fotogràfics que són d'altres...
Externs.
D'altres institucions.
Sí, aquí, no, tirant una mica enrere, no, allò que dèiem dels preguions i després dels guions que ja ha apuntat el Jordi, no, jo també recordo durant la pandèmia, hi ha un moment que podíem sortir, jo anava al centre de documentació i escanejava parts o capítols de llibres, no, que tenim al centre i els penjava els penjava en l'entorn.
Els comparties.
Sí, els compartíem amb els companys, no, perquè... precisament, no? Era naturalment. Vull dir, nosaltres, ja com a treballadors de Benzeu, ja, la majoria que ja portem uns quants anys, doncs tenim un cert coneixement de la matèria, però clar, has de filar prim, no et pots equivocar amb l'any, per exemple, doncs, que va entrar la filoxera a Catalunya, no? Són coses que has de filar molt de prim. I després, això, un cop vam... sabíem ja més o menys què volíem dir, no? Llavors dèiem, val, com... ho expliquem, sense posar-nos en un tema més estètic, perquè hem de recordar que hi ha un equip de museografia, val? Extern, diguéssim, que s'encarrega de tot això, fer-ho... anava a dir bonic, no, fer-ho...
plasmar-ho, no?
Exacte, plasmar-ho, gràcies. Sí. De plasmar-ho, no?, amb un llenguatge que sigui atractiu, val? Però, clar, nosaltres, la part tècnica, hem de dir, volem aquests objectes, volem a expressar aquesta idea, però no hi ha objectes, per tant, no? I aquí apunto una mica amb el que ja deia el Jordi, no? Recupero el seu fil, d'utilitzem, si no tenim una peça que ho expliqui, no? Ens podem imaginar un quadre, val? Si no tenim un quadre, potser hi ha una fotografia, val? Llavors, potser aquesta fotografia està en els propis fons de Vinzeum, que això és més relativament fàcil de localitzar-ho, o bé no. Val? També ho ha apuntat el Jordi, quan fèiem aquests preguions, sempre teníem en ment que som el Museu de les Cultures del Vi de Catalunya. Per tant, si busquem, per exemple, doncs, imatges que puguin il·lustrar, m'ho invento, eh? Vol dir que així, de la indústria del suro, dels taps de suro, doncs haurem d'anar més cap a la zona de l'Empordà, Palafrugell, per exemple, no? Allà hi ha un centre, on hi ha un museu, que vam anar a visitar...
El Museu del Suro.
Correcte, de Palafrugell. I vam dir, vam anar a visitar i ens vam dir, ostres, mira, nosaltres d'això no tenim peces. Ah, mira, aquestes us les podem cedir. Això ha passat en altres museus, val? I de les imatges igual. Ostres, per què no ens ajudeu algunes imatges que ens puguin, no? I que no cal que les tinguin ells, però sí que ens poden dir, mira, aquell arxiu allà les tindreu, val? Això de la cerca, per exemple, de fotografies que es poden utilitzar, com deia Jordi, com si fos un objecte, no? Per exemple, tenim un retrat de l'Adolf Lara, un fotògraf, no? De tombant del principi del segle XX, bàsicament del primer terç del segle XX. Tenim una foto d'ell que podria haver sigut un quadre, però no és una foto, bueno, però té el mateix valor, diguéssim, no? Però és una reproducció d'una fotografia. Aquestes les tenim més controlades perquè estan aquí, però, per exemple, quan busquem imatges, no? O hem buscat imatges per representar tot el territori de Catalunya, doncs, clar, has d'anar a altres arxius, o has de saber una mica la font. Ostres, si busco aquest tipus d'imatges, on ho hauria de buscar, no? I això, per exemple, és una feina o una tasca intrínseca en la meva professió, no? Ja sigui, digue-li bibliotecària, documentalista, però, bueno, per mi tot és el mateix, no? I això, buscar les fonts, no? I a banda de buscar les fonts, és veure si aquelles fonts o aquells... Dius, val, necessito aquesta imatge, no? Ara estic pensant en el cartell de la Unió de Rabassaires, un cartell. Dius, val, el tenen, l'original està, per exemple, a la universitat, està a la Politécnica de València. El vam demanar, ostres, ens el podríeu passar amb alta resolució, perquè aquesta és l'altra, no? Amb alta resolució, perquè l'hem de fer en un format més gran o l'hem de reproduir de tal manera... I llavors, si sí, cap problema, mireu si hi ha drets d'autor, que és l'altra faceta que també s'ha de controlar, no? I, per exemple, en aquest cas, l'autor d'aquest cartell no estava viu, però la seva filla sí. Llavors encara hi havia els drets d'autor associats, val? Perquè no havien passat els anys que del Ricard Fàbregas, perdó, no me'n recordava. Llavors, a través de buscant un contacte que havia escrit un article sobre aquest cartell i altres cartells d'aquesta època, doncs vaig veure que la seva filla doncs encara era viva, vaig aconseguir el seu correu electrònic, em vaig contactar amb ella i em va dir, sí, sí, cap problema, mentre poseu que l'autor és... És
el
ell, no?
Dient, això és una tasca detectivesca.
Has d'anar fent, sí.
I
jo ja confesso ara aquí directament, que no ens escolta ningú.
Vinga, confessa.
Que aquesta tasca, vull dir, sempre s'intenta fer. Una altra cosa és que arribem a fer-ho tot, perquè, bueno, és una exposició molt gran, som els que som, també. El temps és el principal, a banda dels diners, no? Però el temps per nosaltres és el principal... handicap que tenim ara mateix, i sí que s'intenta fer, però hi ha coses que dius, bueno, potser no ho aconseguirem al 100%, eh? Però diguéssim que el mecanisme és a dir, no es pot posar qualsevol cosa que trobes a internet. Diguéssim que seria la moraleja.
La moraleja, sí,
la moralina.
És
aplicable a tots i a tothom, eh?
A tots, sí, en el teu àmbit també, sí.
Sí,
oi?
Sí. I tant.
Bueno, i sempre arribes a exocats, també. També arriba un moment en què tu vas estirant el fil, però s'acaba el fil i no acabes de trobar...
És un cul de sac.
A mi, per exemple, m'ha passat amb una fotografia, que és una fotografia també de principis de segle, que és d'un taller d'Espart, val? I... Jo tenia molt clar que era el Jaume Sabater, bueno, abans de fer el centre vitícola amb els ampels, doncs ell va venir de Gelida i va muntar un petit taller d'Espart que es va fer, crec, si no m'equivoco, el més gran, abans de deixar-ho i passar a tot el negoci d'empaltar, no? I del cep americà, no? per la replantació de la vinya. Doncs hi ha una foto que jo crec que el Jordi també, em sembla que la vam veure junts, i vam veure claríssim que la persona que hi havia al mig era el Jaume Sabater. Però després, mirant, per exemple, a la base de dades de l'Arxius en línia, que és on pots consultar la majoria de fons digitalitzats dels arxius comarcals i de Catalunya, doncs allà sortia una altra informació. I llavors, clar, és com, val, que aquella informació estava proporcionada per una font oral. I dius, val, llavors ara estem, que potser serà un atzucac, perquè... pot ser una font oral que pot ser correcta o també pot ser incorrecta, perquè a vegades els records es distorsionen, val? I llavors necessites més d'una comprovació, i és el que dèiem, no? Hi ha un temps, i a vegades aquest temps s'acaba i dius, no puc dedicar-hi més...
No es puc contrastar tot.
Més minuts, o més hores, o més dies, o més setmanes, això, no posarem res. Exacte. Llavors...
Bueno, els arqueòlegs estem acostumats a això,
sí.
Eh? Perquè sempre tenim el trencaclosques, que sempre el tenim a mitges, no el tenim mai sencer.
No, però...
I has d'anar...
I l'avantatge és que també serà una exposició que estarà oberta al públic i qualsevol comentari o detecció d'errors que hi ha, doncs nosaltres serem els primers interessats a dir, ostres, saps qui és? Perfecte, no? Continuem la recerca. Vull dir que estem... És com... com això amb l'arqueologia, amb qualsevol part de la història o de la vida, no? Fins que no es demostri el contrari, de moment és això el que s'ha trobat. Podrà ser cert o menys cert, però de moment l'estat de la qüestió és aquest. No sé, és la meva opinió.
L'exposició permanent, la nova exposició, el nou museu, obre portes aquesta tardor. En quin punt us trobeu ara? D'aquest part tan llarg.
Mira, vaig vestint de muntanya.
De faena.
De faena.
D'estrès. Estrès absolut.
Estrès absolut, sí, sí.
Portes eines, fins i tot.
Sí, un boli.
Són bolis.
Allà, sí.
Pensava que eren una altra mena d'eines.
Sí, el fat del metro i aquestes coses.
Sí.
I els guants. Però, bueno, ara
estem
és bastant frenètic, sí. Estem muntant tot el que són peces dintre de vitrines, dintre de suports, buscar que tot estigui... has posat com toca, que tot càpiga al seu lloc, que estiguin... Bueno, els objectes ja s'han revisat. Vull dir, ja s'han revisat
tot. I es van tot, restaurar, no?
S'ha fet tot el seguiment. Però, bueno, és anar mirant l'adequació de cada cosa al seu lloc, que si s'ha de retocar un suport o alguna cosa, bueno, i anar col·locant.
La llum, si realment dona bé,
que comprovar que les carteles dels noms dels objectes estiguin bé i estiguin amb el seu ordre a dintre la vitrina, perquè, clar, a vegades has de canviar l'ordre dintre una vitrina perquè quedi millor. Llavors, aquelles carteles has de comprovar que es canvin, que es posin l'ordre que toca, perquè, si no, després surt allà imprès i dius... Ah! I...
Això passarà igualment, ho saps, no?
Ah, sí, no, i accents que s'escapen i coses d'aquestes, passant per correctors, per traductors, és igual, passarà.
És inevitable.
Passarà. Però, bueno, que és... A part de posar l'objecte a la vitrina, és una complexitat aquesta, bueno, i amb els tempos, no? Estàs posant els objectes i ja et demanen les carteles en quin ordre han d'estar. Diu, bueno, primer que vam de fer, saps? És una mica així. Però això és a nivell de col·locació, però a nivell de documentació, a nivell de comunicació, a nivell de direcció, a nivell d'administració, a nivell d'atenció al públic, a nivell de manteniment... doncs és un... Hi ha pressió. Hi ha pressió.
Sí, estem també donant un cop de mà amb el tema dels audiovisuals, amb la recerca, això també que comentàvem, no? D'imatges, no? Que puguin exemplificar el que s'està dient.
Uh-huh. Ja s'estan preparant activitats, ja de cara a una nova exposició, de cara a grups escolars, vull dir que... És una activitat que,
està a tota màquina,
tots i cadascun dels àmbits del museu.
I paral·lelament, quan s'inauguri el nou museu, hi haurà d'haver la nova pàgina web, on un apartat important també és sobre les col·leccions, que això també hem hagut de... No? És a dir, com tenen molts museus importants, no? Que tu pots anar, vas directament a la pàgina, a la secció de la web de col·leccions, allà pots buscar...
Hi haurà
buscar...
la col·lecció online?
Hi haurà, sí. Bé, bueno, ara ja existeix, l'únic que...
Bueno,
una mica...
Però hem fet un esforç i hem fet un...
Estem.
Moltes fotografies noves de fotògraf, d'estudi, que no només són de documentació, que no són estèticament molt
atractives.
Molt atractives. I, bueno, estem amb la selecció, quins camps surten de tots els camps que hi ha a la fitxa, quins són els camps que sortiran a la pàgina web, si surten els que tenen les peces que tenen imatge, les que no tenen imatge, si surten o no surten... Bueno, més... que tot quadri, com que és un canvi d'un bolcatge d'informació d'un programa a un altre, que tot estigui correcte.
Jordi, i tu tens el número de quantes peces hi haurà a la nova exposició?
No.
Però si tu ets molt fan d'aquestes coses.
Sí, però quan estigui acabada ja t'ho diré.
Encara no està tancat.
Pot variar. Mira, ahir vam descartar una peça, per exemple.
Per què va caure?
Va caure perquè ens pensàvem que hi cabria i no hi cap.
Senzillament.
Sí, no, i a més ja està, el que representa ja està representat per un altre. Era un lloc on hi havia dues peces iguals. Bueno, però si no cap, doncs n'hi ha una, ja ho representa, ja n'hi ha prou.
Que aquest és una de les coses més difícils, la tria.
Sí.
La tria i dir que no. Tu, peça, tu, no hi cap. I llavors, si no hi cap, gairebé, és com, ai, que bé, no?
O no pot ser aquesta, ha de ser una altra. I llavors, clar, has estat durant no sé quants mesos triant i dius, aquesta és...
És la perfecta.
La perfecta, doncs no pot anar. Ara trobar una altra.
Envia-la al museu, però, al magatzem de nou.
Però ja.
Clar, perquè ara el rellotge fa tic-tac, tic-tac.
Me'n busques una altra, però ja... Bueno, això també ja és. Però bueno, es fa.
Clar, és que estem acostumats, venim d'uns anys en què l'exposició ha estat reduïda, molt reduïda, i ara creixerà exponencialment. Per tant, sortiran del magatzem moltes peces que fa anys que no veiem.
I també canviarà molt a nivell discursiu i de museografia. Sí que tot no deixa de ser una museografia del Dani Freixas, de diversos arquitectes, però bueno, canviarà moltíssim. Vull dir, serà molt diferent en el sentit que, bueno, serà una experiència d'aquelles de... En un dia, no, jo crec que no te l'acabes, eh?
No, necessitarem més d'una jornada per descobrir el nou museu.
Sí, jo crec que sí.
Sí. És com una bona pel·lícula. L'has de veure dues o tres vegades per acabar d'entendre-la tota.
Moltes gràcies a tots dos per explicar-nos com és el parc d'aquest nou museu, un parc llarg pel que hem descobert i que ara entoma ja aquesta recta final. Una mica és com si haguéssiu sortit de comptes, no? I en aquelles últimes setmanes de marge.
No, encara no. Jo crec que estem en el vuitè mes, potser.
Jo no sé.
Tu ja estàs al dotzè mes, com les balenes.
Jo ja estic amb les corretges posades.
Doncs moltes gràcies a tots dos, Jordina Escala i Jordi Ferrer, i bona feina, molts ànims.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Dos quarts de 12. Penedès en xarxa. Les notícies.
Iniciem aquest últim flash informatiu del Penedès en xarxa i ho fem explicant-vos que després que un home robés en un supermercat de Calafell se l'ha condemnat a 2 anys de presó. En concret, un home que va robar els diners d'una de les caixes registradores d'un supermercat de Calafell ha estat condemnat, com comentàvem, a 2 anys de presó per un delicte de robatori amb força en local obert al públic. En canvi, s'ha absolt a una acusada. Així es recull en la sentència de la secció segona de l'Audiència Provincial de Tarragona, que confirma la pena imposada pel jutjat penal 2 de Tarragona. Els fets es remunten a les 7:44 del 23 de març de l'any 2018. L'acusat de nacionalitat espanyola i amb antecedents penals es va dirigir a un supermercat situat a l'avinguda Mossèn Jaume Soler de Calafell. Una vegada en l'establiment, es va apoderar de les claus d'una de les caixes registradores del local que es trobaven en un dels calaixos del seu moble. Amb ella es va obrir el calaix de la caixa i es va apoderar d'un total de 130 euros de la recaptació. L'acusat reconeix haver agafat els diners, però va indicar que la caixa estava oberta, per la qual cosa es tractaria d'un delicte lleu de furt. I aquest dimarts, la Barraca, juntament amb 12 entitats vilafranquines més, han tret un comunicat per presentar les problemàtiques que han tingut diverses entitats a l'hora d'organitzar alguns actes a la vila. Des de fa temps, aquestes entitats de Vilafranca tenen un problema d'horari i de lloc per dur a terme tot tipus d'activitats, principalment les nocturnes. Una de les solucions que reben des de l'Ajuntament és anar a la zona esportiva, que des del manifest consideren insegur, allunyat, fosc i amb pocs serveis. Altres problemes és que es troben són despeses com la contractació de seguretat privada, lavabos mòbils, cobertura sanitària privada i punts de llum. En definitiva, el que demanen les entitats és que l'Ajuntament de Vilafranca mostri una voluntat política i proactiva donant resposta a les seves necessitats. I de Vilafranca del Penedès ens traslladem ara a Sant Martí Sarroca, on una exposició fotogràfica al municipi sobre la transició. Aquest dimecres, a partir de les 7 de la tarda, s'inaugura a la sala de lletres de la Biblioteca Neus Català i Pallejà de Sant Martí Sarroca l'exposició fotogràfica Canvi de règim, retalls de l'inici de la transició 1977-1980. La mostra és un recull d'imatges de Francesc Simó que reflecteixen l'inici d'un període de canvi de règim des de la mort del dictador fins a la proclamació del primer president de la Generalitat un cop recuperar la democràcia. L'exposició es podrà visitar en horari de biblioteca fins al 28 de setembre. I acabem aquest flash informatiu, l'últim del Penedès en xarxa, explicant-vos que Carlos Cortijo serà l'entrenador del primer equip i coordinador professional de la base del Noi a la temporada 24-25 i liderarà el projecte a 3 anys vista. El madrileny, que acaba de fer 41 anys, arriba a la banqueta de l'Olímpic de l'Ateneu després del seu pas pel Ribes, equip amb el qual va alçar la Copa de la Princesa i va aconseguir l'ascens a la Parlem Hockey Lliga la temporada 2022-2023. Cortijo compta, a més, amb experiència internacional. És l'actual seleccionador de l'equip espanyol sub-19 que disputarà el Mundial a Novara el pròxim setembre. Ha guanyat l'europeu sub-17 a Paredes i Sant Sadurní i va ser subcampió sub-19 el setembre passat a Suïssa. Es va formar com a jugador a Alcobendas i durant la seva carrera va passar per Porto Santense, Vigo, Lloret, Alcobendas, Vendrell i Ribes. Amb aquesta incorporació que s'ha fet pública aquest mateix matí, el Noia tanca la plantilla per la propera temporada amb altres del tècnic, del jugador Xavi Aragonès i de les porters Toni Renau i Iker Jiménez.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts i mig de 11:45.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Aquest diumenge el Castell d'Olèrdola acollirà la tercera trobada de productors d'ancestrals de Catalunya. La mostra vinícola original que connecta cellers i productors d'ancestrals amb professionals del sector i amants del vi. A la gent del detall, la Fanny Vivar, des de Canal 20, ens ho explica.
Per parlar-nos sobre la trobada, ens acompanya el Ferran Molet, de Molet Viticultors, un dels organitzadors de la trobada. Bon dia, Ferran.
Bon dia.
Aquest és el primer cop que aquesta trobada es fa a Olèrdola.
Sí, aquesta trobada la va iniciar el Pep Teixidor, que és un company meu de l'organitzador, de l'organització, que les dues primeres edicions les feien a casa seva, els monjos, i aquest any ha sigut la primera edició que, bueno, la volem portar a un lloc emblemàtic i al bressol del Penedès, i li volem donar un caire més professional, i perquè allà també es quedava l'espai una mica petit i limitat, i li volem donar, doncs, això, un caire, doncs, a un lloc tan excepcional com com el Castell d'Olèrdola.
I com arriba aquesta proposta fins al municipi d'Olèrdola?
Bueno, doncs arriba bàsicament perquè, bueno, jo sóc d'Olèrdola i com a valoració a les dues primeres edicions vaig proposar, doncs portar-la a un lloc emblemàtic de la comarca, ja que ha sigut un epicentre de petits productors d'ancestrals, doncs creia que era important doncs fer una fira doncs exclusivament d'ancestrals i en un lloc emblemàtic com el Castell d'Olèrdola.
I com bé comentaves, aquests ancestrals, quina és aquesta peculiaritat que tenen?
Doncs jo destacaria els ancestrals primer de tot, podent sonar més el cava, no?, que al Penedès sempre ens hem caracteritzat per produir cava, no? Però normalment ens venen al cap grans bodegues i últimament, ja sigui pels preus baixos del raïm o per altres circumstàncies que s'han donat en el sector del vi, doncs s'ha ficat de moda aquest altre mètode, que, a diferència del cava, és una sola fermentació, no? El cava fermenta el vi, fan un vi base, que l'estabilitzen, i llavors tornen a ficar sucres i llevats i torna a fermentar l'ampolla. El mètode ancestral, la gran diferència és que és la primera fermentació del raïm trepitjat, del most, l'embotellem directament a l'ampolla. I per mi el més important és que agafa tota la importància al raïm. O sigui, a vegades, massa sovint en el cava, el raïm i els viticultors queden en un segon pla, no? I t'expliquen el cava com el copatge o el licor d'expedició que hi posen, i el raïm queda en segon pla, no és important. En canvi, en l'ancestral sí, perquè el raïm, o sigui, és la fermentació del suc del raïm. O sigui, agafa tota la importància, i per això és un mètode que a mi personalment m'agrada molt.
És el principal protagonista, no?
Sí.
I aquesta tipologia no s'ha deixat mai de produir, aquests ancestrals, però potser des de fa uns 10 anys cap aquí que han ressorgit una mica.
Sí, han ressorgit i han ressorgit de la mà de petits elaboradors i de petits viticultors, sobretot, perquè té un hàndicap que l'has d'embotellar a una densitat en concret. O sigui, quan fermenta el vi, la densitat va baixant fins que el vi ja està completament sec, no? Doncs, clar, com que és un moment molt concret que l'has d'embotellar, clar, el vi va evolucionant, els llevats es van menjant els sucres i es transformen en alcohol, no? I llavors, és un moment molt, 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 molt ràpid, per això no és molt difícil o és gairebé impossible fer grans volums. I és un mètode molt, molt adaptat per fer volums petits i edicions limitades.
I com et neix a tu aquest interès pels ancestrals?
Bueno, jo em neix perquè, bueno, primer de tot per tastar-ne d'altres viticultors ja consolidats, i segona per aquest motiu, justament, perquè és un mètode que el raïm cobra una importància primordial, no? I sobretot el raïm d'alta qualitat. I, per exemple, a casa meva sempre m'he apostat per fer un raïm d'alta qualitat i a fer petites produccions. O sigui, la quantitat i la qualitat van en relació, no? I menys quantitat i més qualitat, no? I sempre, bueno, mons pares han tingut entre seia i seia fer qualitat, i aquest és un mètode que encaixava a la perfecció. I, a més, gustativament, també m'atrau molt perquè, bueno, fa la bombolla molt fineta, tot i que el venc jove, fa la bombolla molt fineta, així com els caves, si són joves, els primers són com molt agressius, així l'has de tindre en guarda, i llavors es poleix el carboni, es poleix, no? No és tan molest. En canvi, l'ancestral, tot i ser jove, té la bombolla molt, molt, molt fina, molt, no et molesta, diguéssim. I, bueno, des del primer moment em va atraure i per això em fem a casa.
Perquè el projecte de Mulet Viticultors, el teu projecte, és un projecte bastant recent.
Bueno, recent, els primers vins, les primeres proves que vam començar a fer, poder vam començar fa 10 anys, però clar, per hobby i cada vegada ho hem anat professionalitzant i també aquest últim any he tingut una empenta bastant important que he entrat com a celler a dins del viver de cellers del Penedès i m'ha servit de trampolí de cara a fer la meva màxima producció i a fer servir eines ja totalment professionals amb tots els registres en regla, bueno, tot ja professional del tot, diguéssim, per dedicar-nos-hi 100%.
I parlem ara d'aquesta trobada que tindrà lloc aquest diumenge, dia 7 de juliol, aquí al Castell d'Olèrdola, de 5 a 2 quarts d'11 del vespre. Quin és l'objectiu d'aquesta trobada?
Doncs la tercera trobada de productes d'ancestrals, el principal objectiu és, primer, el principal requisit és ser productor d'ancestrals i fer una trobada doncs, perquè la gent conegui doncs, aquests vins escumosos, no? I fer una gran festa que podràs degustar 37 diferents cellers que produeixen ancestral. També hi haurà els del Mambo de Sant Llorenç d'Hortons, que podreu degustar tapes per menjar, bevent, sempre menjant. I tot això, doncs, portar-ho dalt al castell, que és el bressol del Penedès, no? Un lloc emblemàtic que creiem que quadra molt bé aquest mètode ancestral doncs, amb la història antiga que justament ara han trobat com unes tiges que eren antics cellers que havien fet vi antigament. Vull dir, lligar el mètode ancestral doncs, amb els nostres ancestres, no? I doncs, penso que pot ser una molt bona iniciativa. I també tindrem la Núria Molist, que és la responsable del Castell d'Olèrdola, que ens podrà explicar els apunts històrics de totes aquestes troballes de fa relativament poc. I penso que, bueno, pot ser molt atractiu de cara al visitant, doncs, no només a l'hora de tastar ancestrals, sinó connectar-ho amb aquest punt històric i no sé, penso que pot ser una iniciativa bastant xula.
La combinació, no?, d'aquestes dues parts. La inauguració de la trobada serà a les 5 de la tarda i després estarà fins sí. A 2:15. Hi haurà aquests tastets gastronòmics, com ens comentaves, també hi haurà música en viu i també hi haurà més de 37, uns 37 productors, ens comentaves també. Dos productors locals, vosaltres i Amati Montaner, sí. Que també tots dos sou d'Olèrdola.
Sí, sí, som els dos cellers d'Olèrdola. De fet, no només som d'Olèrdola, sinó que compartim instal·lacions al viver de cellers del Penedès, que elaborem els dos allà, compartim instal·lacions, i de fet ens portem molt bé. De fet, el meu ancestral, tinc unes pintures rupestres justament d'Olèrdola, de sota el castell d'Olèrdola, que vaig jugar al mètode ancestral, doncs, connectar-los justament amb els nostres ancestres aquests prehistòrics, i a més són unes pintures que no es coneixen gaire, em va servir per divulgar aquestes pintures, no? Perquè hi havia molta gent d'Olèrdola que ni les coneixien, no? I amb el Carles i la Maria ens portem molt bé perquè també els seus vins, els seus ancestrals, doncs també reflecteixen coses històriques com el Lígiga, no? Van trobar com una inscripció d'un celler que van trobar just aquí al castell d'Olèrdola, no? Que saben just on viuen i doncs tot això, connectar doncs, aquest mètode doncs, amb apunts històrics de la comarca, doncs ho trobo jo molt, molt interessant.
I aquestes degustacions que es podran fer a la trobada, quin preu tindran i on es poden adquirir?
Es poden adquirir per la web. Si compreu l'entrada anticipada són 15 euros, si la compreu allà són 20 euros, i llavors podeu provar totes les consumicions il·limitades de tots els ancestrals i a part podreu comprar tapes del Mambo allà mateix, podreu comprar-les allà mateix.
Doncs moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquest matí aquí a Canal 20, Ferran, i convidem doncs, a tothom a acostar-se aquest diumenge aquí al Castell d'Olèrdola per gaudir dels vostres vins, bueno, de tots els vins i caves ancestrals que podran degustar i a convidar tothom que s'hi acosti.
Doncs moltes gràcies per l'entrevista i ens veiem el diumenge.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
I després d'apropar-vos la tercera trobada de productors d'Ancestrals al Castell d'Olèrdola, tornem a la capital del Cava per descobrir tot el que preparen des de la Biblioteca Ramon Bosch de Noia per aquest estiu. Eli Jiménez, explica'ns.
Per endinsar-nos en tota aquesta programació de la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní per aquest estiu, ens acompanya ja la seva directora, Glòria Bricoller. Molt bon dia, com estem?
Bon dia, molt bé, molt bé. I en directe, en rigorós directe. Que bé.
Més de juliol, 3 de juliol, arriba carregadet de propostes, com sempre, però si et sembla, comencem amb la reina de les propostes per l'estiu aquí a Sant Sadurní, que és la nostra bibliopiscina.
Sí, sí, així és, molt bé, molt ben dit, la reina de les nostres propostes, sí, sí. La biblioteca des de fa potser gairebé 30 anys que organitzem la bibliopiscina, que és el servei de lectura a l'aire lliure a la gespa de la piscina municipal. Em sembla que només vam deixar-ho de fer el 2020 per raons evidentíssimes,
no?
Per una cosa que va passar. Però per la resta, doncs, sí, 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 és una cosa que ens agrada molt organitzar conjuntament amb el servei d'esports. És una caseta de fusta ben bonica que tenim a la vista, on hi ha doncs, revistes, diaris, contes i llibres tant per infants com per adults. Aquest any la tenim oberta de l'1 de juliol al 16 d'agost. El mes de juliol estarà oberta de dilluns a divendres, matí i tarda. I durant el mes d'agost, com que l'afluència també baixa i és un altre ritme, la bibliopiscina del mes d'agost fins al dia 16 només està oberta a la tarda, de dilluns a divendres a la tarda. I llavors, poca cosa més a dir, és una cosa que ens agrada molt, que hi posem molt esforç, per part, doncs, hi ha un esforç econòmic, un esforç organitzatiu i de fons documental, i la veritat és que té molt d'èxit, per això ho repetim cada any i ens agrada molt recomanar-ho, la bibliopiscina.
Mm-hmm. Sempre és d'agrair, no?, allò, obrir un llibre, una revista, quan estàs a la piscina, en aquest moment de relax, i també apropar la lectura als petits, que són un grup fidel, els més petits.
Sí, 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 realment, des que vam començar a final dels 90 fins ara, hi ha hagut un canvi de consum cultural importantíssim, ja sabem que la que ens assentem o ens estirem, de seguida traiem el mòbil, no? Desenfondem el mòbil a la gespa de la piscina, a la platja, a la terrassa, on sigui. En el nostre cas, seguim fent una aposta molt important doncs, per aquesta estona de lectura en paper, no? en aquest fons. I tens tota la raó que un dels públics més fidels i que més ho valora és el públic infantil, sí, sí. Els casals d'estiu que venen, els casals esportius que van a la piscina, sempre destinen una estona de joc, una estona de bany i una estona de lectura a la bibliopiscina, la veritat és que sí. I nosaltres ja fa uns quants anys que també organitzem un parell d'hores del conte també a la piscina, que si vols us explico els dies
tant,
que fem.
Explica'ns, i cita'ns ja per aquestes dates.
Doncs serà el dijous dia 11 de juliol i el divendres 12 de juliol. A les 11 del matí hem convidat a l'actriu Gisela Llimona, que farà un parell d'espectacles diferents, eh? No serà igual el del dijous que el del divendres. Un parell d'hores del conte, doncs relacionades amb l'estiu, amb el mar, amb la piscina, amb la platja, amb l'alegria, la diversió, els amics, i seran hores del conte que estan pensades doncs, per nens i nenes, doncs entre els 4 i els 10 anys, una cosa així, no cal inscripció prèvia, òbviament, si tot aquell públic que vulgui venir a la piscina, dijous 11 i divendres 12 a les 11, hora del conte a la gespa.
Dues cites per la setmana que ve ja, les tenim a tocar, i anem amb més propostes, perquè a banda de la bibliopiscina, que òbviament tots els nostres oients estan convidadíssims a venir a la piscina municipal d'estiu de Sant Sadurní a gaudir d'aquesta bibliopiscina, Glòria, què més prepareu per aquest estiu?
Ja sabeu que cada mes tenim un parell d'exposicions. L'oferta artística d'aquest mes de juliol serà des de que va començar el mes, el dilluns dia 1, fins al dijous 25 de juliol, en el claustre. I tenim una exposició molt interessant del sadurrinenc Joaquim Fabregat Moragues. És una cosa nova, una cosa diferent per nosaltres, perquè són imatges fetes amb làser sobre planxes de metacrilat. És una cosa diferent, és una persona molt gran que viu aquí a Sant Sadurní, que té més de 80 anys, és una família que s'ha dedicat tota la vida a la decoració i interiorisme de grans superfícies comercials. És la família Fabregat, que és una família que et recomano que algun dia els convidem aquí. Tenen una entrevista.
Ens apuntem a la gent, eh?
Aquí no dejamos puntadas sin hilo. Doncs el Joaquim Fabregat ens presenta una exposició que es diu Guirigall, i ja us dic, és una artesania feta amb làser sobre planxa de metacrilat. Uns colors molt vius, com una mena de trencaclosques, que barregen colors i barregen miralls. Bé, una cosa molt especial per venir-la a veure, d'acord? Això seria en el claustre. I a les vitrines d'art hem convidat a les alumnes del taller de decoupage de l'Associació de Dones d'aquí Sant Sadurní, que està dirigit per la Sílvia Esparvé, i ens presenten doncs, totes les obres que han fet aquest any de decoupage, ja sabeu que és aquesta tècnica de restauració tan xula. I doncs, aquestes dues exposicions les podreu veure dilluns, dimarts i dimecres a les tardes i dijous i divendres al matí, fins al 25 de juliol. Aquesta seria l'oferta artística. Però tenim moltes altres coses.
Déu-n'hi-do. A més, Glòria, aquestes exposicions, que recordem als nostres oients que cada mes canvien, són de lo més variat que podem imaginar-nos. Sí.
Així és la vida, Elisabet, així és la vida. Sí, perquè això és una mica, vas estirant el fil, no? Un fuster et recomana una persona que té una col·lecció de soldadets. Aquesta persona et recomana una persona que fa doncs, bosses de mà. Una altra persona et recomana algú que fa ganxet. I això va creant, doncs, cercle, xarxa d'artistes, tant sadurrinencs com de la comarca, i ben bé és com entrar al Corte Inglés, que no saps el que et trobaràs, no? Cada mes, tant a les vitrines d'art com en el claustre. Hi ha un esforç molt gran per part de l'Alonso Castellanos, que és el nostre programador, però també, com que tenim tantes propostes, ens va molt bé i anem col·locant doncs, tots els artistes cada mes. Per tant, sempre que vingueu a la biblioteca, cada mes trobareu una cosa diferent.
A banda d'aquestes exposicions, que com bé comentem, varien cada mes, seguim amb propostes. Què més tenim, Glòria?
Ens hem apuntat al concurs de lectura de tot Catalunya, que es diu Llegir té premi. Aquest concurs, que la gent s'havia d'inscriure pels infants i joves entre els 8 i 16 anys, s'havien d'inscriure durant el mes de juny a la web llegitepremi.cat i llavors des del 25 de juny fins al 30 d'agost. És un concurs de lectura pel qual tu agafes uns quants llibres de la biblioteca, hi ha tota una llista de llibres recomanats, vens a la biblio, l'agafes, t'apuntes a la web i llavors hi ha tota una sèrie doncs, de preguntes, respostes, concursos. I com que és a nivell català, hi ha uns premis, la veritat, molt, molt, molt interessants. Està molt bé. I s'apunta moltíssima gent, moltíssima. Aquest any és un boom, perquè jo crec que aquest tema de l'expressió escrita i dels hàbits lectors, doncs, com que havien baixat una mica durant aquest any, les famílies estan apostant fort perquè aquest estiu els infants i els joves segueixin llegint. I una manera molt xula és aquesta, apuntar-te a aquest concurs, que són com uns reptes per tots els nens de Catalunya i realment és molt, molt xulo. Ara el que tenim nosaltres és la Bíblia, una gran exposició de tots aquests llibres que participen en el Llegir té premi. Per tant, si voleu venir a la Bíblia, si ja us heu apuntat o si no, doncs crec que també podeu participar-hi. I es diu Llegir té premi.
Doncs també ens l'apuntem per tots els infants i joves de Sant Sadurní, que ho sàpiguen, que ja en marxa aquest concurs a nivell català. Què més?
Després ja ens centrem en tota l'oferta que tenim infantil i familiar. Nosaltres ja fa uns quants anys que organitzem uns bibliolabs, que són tallers d'experimentació, siguin científics, tecnològics o artístics, i llavors fem una oferta de 2 o 3 bibliolabs a l'estiu. Són 3 tardes, que els nanos s'apunten, que a vegades venen sols o venen en família. El que passa que us he de dir que ja estan les places exaurides, perquè
vam...
Han volat. Vam començar ahir dimarts, dia 2 de juliol, al matí, i a la tarda ja no hi havia places. Hi ha un bibliolab que es diu Taller de Kawai, que és una tècnica artística japonesa molt xula. Aquest ha quedat ple, el de la Sandra Ube. També el de dissenyar i estampar bosses, aquest també ho ha petat, amb el catàrtic. I un altre sobre el món dels fòssils, a través de Esquelab, i també tots tres estan plens. S'havien d'inscriure a la web sansadurni.cat/bibliolabs. El que sí que si algunes famílies tenen ganes de posar doncs, més interès en aquestes activitats i apuntar els nens a la llista d'espera, ens poden trucar o ens poden escriure a la biblioteca i a veure si hi ha alguna baixa i podem inscriure'ls. On sí que hi ha lloc és a la nit que fem de sopar de carmanyola i contes.
Això és novetat.
Sí, senyora, exacte. És un acte estrella d'aquest any, perquè aquest any hem fet 25 anys. Vam editar el llibre En Boti Boti i el secret de la nit, que explica què passa durant la nit a la biblioteca quan els personatges del mural cobren vida. Doncs hem decidit convidar a nens i nenes entre els 8 i els 12 anys a que descobreixin què passa a la nit a la biblioteca. Aquest primer any no es quedaran a dormir. Famílies, no us feu il·lusions. El que fem aquest primer any és un sopar de carmanyola i contes. Per tant, quedarem el dimarts 16 de juliol a les 8 del vespre. Els nens i nenes portaran el seu soparet amb la seva carmanyola i després de sopar... què passarà? Coses relacionades amb els contes, òbviament. Llegirem contes, explicarem contes i pot ser que passin moltes sorpreses. Aquests nens i nenes no acompanyats que vulguin apuntar-se, la web es diu sansadorni.cat, activitats infantils 4, i el 4 amb número.
No sé si tenim alguna coseta més per aquesta recta final. Ens queden, no arriba ni a 2 minutets, Glòria.
Simplement que a partir del 27 d'agost, que falta molt, però com que l'agost nosaltres no farem programa, apunteu-vos a l'agenda. El dimarts 27 d'agost obrim les inscripcions per una activitat que fem el 14 de setembre, que és la celebració del 20è aniversari de les aventures del Follet Oriol, de l'Òscar Cerdà, que serà una festassa.
Ens vindrà a parlar l'Òscar, eh? Ja he parlat amb ell. Quan arrenquem programa al setembre, l'Òscar vindrà aquí a explicar aquesta festa del Follet Oriol.
És que no podem més, no podem més. Imagina't que la fem el 14 de setembre, inscrivim el 27 d'agost i avui, 3 de juliol, ja l'estem anunciant.
Bé, 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 amb moltíssimes ganes. Glòria, com sempre, un plaer tenir-te també avui al Penedès en xarxa en aquesta última trobada d'aquesta temporada. Sí. Que vagi molt i molt bé. I res, a partir del setembre ens tornem a retrobar aquí al magazín. Que vagi molt bé i, sobretot, bon estiu.
I bones lectures.
Fem un punt i seguit perquè tanquem aquestes 3 hores de dimecres i anunciem ja que demà hi tornem, és clar, amb l'agenda cultural d'aquest cap de setmana, amb l'economia i empresa. Tenim cita amb la doctora Ai Campeto. Riurem i reflexionem una estona sobre el riure i el joc. Darrera cita de la temporada també amb l'alimentació conscient a càrrec de l'Esther Milà, i no hi faltarà la bona música per acabar amb la Tot Volum. Però tot això passarà demà entre 9 i 12. Adéu-siau.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.